Els col·legis electorals del 28M tancaran a les 8 del vespre i a Ràdio Estel ho seguirem, ho explicarem i ho analitzarem en directe, perquè aquest any els alcaldes es trien a Ràdio Estel. La nit electoral del 28M amb Pol Marçà i els serveis informatius de Ràdio Estel. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Camins.
Jornada de reflexió, però la banda de Camins no defallim i aquí estem. Bona vesprada d'aquest dissabte 27 de maig del 2022, prèvia de les eleccions municipals, per fi arriba la data. Espero que ho tingueu tot clar, no com jo, que encara no sé per on tirarà el meu vot. Déu-n'hi-do, quin sinvivir. Avui començarem parlant amb Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mercè, també acompanyat per la Mònica Padrol, alma mater del temple, que ens parlarà de tot el que es cou, doncs, en aquest temps pasqual a la Basílica, amb l'arribada ja de la Pentecosta. Amb el seu gracejo personal serà de seguida. Tot seguit, passarem revista als continguts més destacats que presenta el Semanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Ho farem amb la Rosa Maria Jané, que ens ajudarà a descobrir-los. I a la part final del programa, per arribar a les 9, recuperarem la xerrada que vàrem tenir dijous amb el Bernat Renau, director de la obra de Montserrat Estel, que la presentaran aquesta setmana que ve a Barcelona, al Teatre dels Caputxins de Sarrià. La seva visita va estar acompanyada de la nostra companya, la encantadora i superdesperta i a tope, Olma Giró. En tot això, com us deia des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Sí, pues.
Vinga, doncs arrenquem aquest Camins cap de setmana en la jornada de reflexió prèvia a les eleccions. Però nosaltres, que continuem amb les nostres seccions de sempre i aquest dissabte toca, i amb molt de gust, dir al Mercè, la vida de la Basílica de la patrona de Barcelona, aquí a les zones de Ràdio Estel. Venim de l'Eucaristia, l'hem viscut a junts, i ara rebem al padre Fermín Delgado. Padre, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom.
Benvingut. Mònica Padrol, alma mater de
bona
la
vesprada,
Basílica.
Bona vesprada, una altra madreta, cara a vosaltres.
Madreta de la Basílica, podríem dir, una de les mans de la Basílica.
Moltes,
benvinguts,
moltes mans,
benvinguts a Ràdio Estel. Escolteu, feu cara d'haver menjat molt pescaíto frito.
Y tortellita de camarones.
Bueno, seguramente aún queda todavía la resaca.
Ah, esteu encara resacosos,
sí,
però...
Sí, es que ha sido un gran viaje.
Us he preguntat abans, fora de micro, si estàveu contents i m'heu dit molt joiosos.
Molt joiosos, y hay que decir que Mónica ha tenido gran parte de culpa de esto.
Si el grupo está content, nosaltres estem contents.
Es la culpable de la felicitat dels peregrins.
Sí, porque, oye, organiza... Da cosa decirlo estando ahí adelante, ¿no? Porque es como...
Pero
bueno, hoy hay que darle un regalito...
Al César lo que es
del
César.
De que RT Cultural hace unos viajes en los que realmente sientes la garantía y la seguridad de que todo... Bueno, hasta el tiempo no salió bien. Imagínate.
Home, y en portada de la pluja a Sevilla, que es una maravilla.
Déu-n'hi-do.
Ara m'arriba a Sevilla y va a ploure.
Dos horitas solo, ¿eh? O sea,
lo justo...
Perfecto.
Y nada más, o sea, y luego la semana siguiente cayó toda la tromba, que es lo que está pasando ahora.
Exacto.
Pero bueno, tuvimos mucha suerte.
Escolta, destaqueu-me un moment, un instant d'aquest viatge que diguis, allò va ser fantàstic, tu.
Ha habido muchos, pero
en
tal vez...
En el Rocío, Padre Fermín, cuando el Padre Fermín se atrevió a invitar al grupo a cantar la Salve Rociera, yo me quería morir.
¿Y qué? ¿Y es van a arrancar?
Sí.
Yo advertí antes que en algún olé nos podíamos perder, pero la Virgen del Rocío nos protegió, y todos 2 a 1 como Fuente Ovejuna. Acabamos la Salve Rosiera como Dios manda.
Doncs aquestes experiències viuen a la Basílica en aquestes sortides fantàstiques que organitzeu. I no sé què més en vols destacar ara de cara al bueno, que ve, pues, a la Basílica. Ja sé que són, teniu mil coses, però a veure què ens
mira, lo más próximo, aparte de que ya mañana es el día de Pentecostés, es una solemnidad
efectivamente,
importante.
Efectivamente,
tenemos, es el día también, pues bueno, del apostolado seglar. Es importante el trabajo que hacen tantas personas, tantos voluntarios en las parroquias. Un trabajo muchas veces silencioso, muchas veces no lo suficientemente reconocido ni agradecido. Uh-huh. Tenemos a Mónica Padrón.
Gracias, padre, gracias.
Siempre,
está
me lo
bien que lo
siempre me lo recuerda.
Un altre cop, bien de hacer la pilota.
Y
la
también palabra. El Rafa Sanagulla también tiene parte en esto, porque colabora con la Basílica en la misa de los sábados por la tarde.
Exacto.
Y bueno, es el día, precisamente el día de Pentecostés, cuando se celebra esto, aparte del Rocío, que estarán todas uh-huh. las hermandades rocieras de Barcelona allá, uh-huh. con la carreta, con el barro, porque estos días ha llovido a mares. Y luego pues tenemos el día 31, que es el miércoles de,
sí,
la, de esta próxima semana,
crees,
una pregària mariana en preparació de la 7ª Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes.
El teu català em sedueix moltíssim.
From Massachusetts. Bueno, pues entonces el Sínode de Obispos pues quería terminar este mes de mayo en toda España.
El cardenal.
En general. Esto viene de la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Que todas las diócesis hagan una oración dedicada a Virgen María, para que todo este camino de cara al Sínodo de Obispos, pues bueno, pues que nos ayude el Espíritu Santo a todos y la Virgen María también,
evidentemente. Y mes después de la Pentecosta.
Ahí está. Entonces hay una oración que será en la Basílica el próximo miércoles, perdón, día 31, a las 7 de la tarde.
A les 7 de la tarde, de la vesprada.
Presidida para el señor cardenal.
Tendremos allá al cardenal Joan Josep Omella presidint aquesta pregària, que la Verge María il·lumini el camí del Sínode, que l'Església doncs pugui reflexionar, també l'Església domèstica, diocesana, etcètera. Ja sabem, no?, que el papa té aquest any, que el papa francès ha posat en marxa a tothom, amb aquesta idea del sinal.
Luego, pues mira, ya entramos en el mes de junio, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, estamos terminando, ya prácticamente quedan los últimos detalles de la restauración del retablo del Corazón de Jesús, que está en uno de los laterales del altar.
El tinc ya controlado.
Con la Beatriz Bontovio, que es una crack. Qué bien trabaja esa señora. Sí. También intervino en la restauración de la Virgen, es metódica.
Un día d'aquests,
es perfeccionista.
La podem trucar un día d'aquests.
Sí. No, la podem portar,
la podem portar,
todo lo bueno que tiene de restauradora es tímida,
¿Es tímida?
Sí, bueno, pero bueno, eso da más gracia en la entrevista.
Ya le tiraré de la lengua.
Sí, se pone un poco roja cuando preguntas y tal, pero bueno, eso es.
Vale.
Y luego, pues bueno, en la Basílica hemos pensado también, pues mira, tú, como tiene muchos visitantes y mucha gente que viene a rezar, cada mes vamos a hacer una hojita, que será una especie de guía de oración.
Vale.
Cambiaremos cada mes. Y entonces pues tendrá un trocito, pues una canción que pueden escuchar, pues como todos vienen con su teléfono y con su tarifa de datos.
Sí, el dispositivo.
Tal, entonces, exacto, pues oye, escucha una canción introductoria. Es como una oración muy orientada, ¿no? Que les ayude, aunque sea pasar 15 minutos, pues rezando. Y algún texto de la escritura, alguna historia.
Para ayudar, ¿no? Los parroquianos,
sí,
que visiten la Basílica.
Sí, alguna oración de la Virgen de la Merced. Un poco de todo, para que realmente pues les ayude a interiorizar, porque a veces llegas ahí y no sabes qué decir. Pues mira, tienes una hojita que vamos
como
a cambiar
guía,
cada
como
mes,
guía, como ideas.
Como una guía y tal, y estamos en ello. Y luego, pues bueno, es la época de bodas y bautizos, estamos en estas cosas, pues bueno. Mira, esta mañana contrajeron matrimonio Juan María y Covadonga, y mañana dos chinos católicos de Seattle. Una cosa fuera
de
esa.
Has que estén, Rafa.
Eso más de repetir.
Sí,
dos chinesos católicos de...
De Seattle. No de Pekín, no. De Seattle. Son de los que no quieren volver al paraíso comunista. No sé por qué.
Vaya.
No sé por qué no quieren volver al paraíso comunista.
No se podía saber. Y es que es en la Basílica.
Sí.
Y una cosa más curiosa, ¿no?
Sí, no, muy bien. Son gente muy educada, muy correcta. Les casa un legionario que sabe inglés, Padre Petit. Porque mi inglés es from Guadalajara. No llega mucho
el
más.
El catalán es de Massachusetts.
Es que yo estudié francés. Yo fui de los que no tuvieron suerte.
Ah, vas
en mi colegio
francés.
La mitad estudiaba inglés y la otra mitad francés.
Ya.
No te arriesgues, que te podemos hacer hablar francés.
Ese quedó como el vuelo de la gallina, tú, un poco bajo. Porque ya en Lourdes habla casi más español que francés.
El vuelo de la gallina.
Pero bueno. Déu
n'hi do, per tant, bueno, como siempre, la Basílica de la Merced, que no para, que cada día tenemos que estar sin gente. Y después, les coses de sempre. Sí, bueno, a mi em sembla molt important també sempre, Fermín, fer una crida a l'ajuda, a la basílica, que és de tots.
I, sí, això és verdad.
I la gent, doncs allà hi ha, primer, molta ajuda desinteressada, molta gent que dona la vida, aquestes dutxes que ja hem comentat altres vegades, per a la gent sense sostre o que ho necessita, les famílies que segurament ajudeu, les persones, i després tota la tasca de restauració que la basílica necessita.
Sí, sí, sí. Pero vamos, estamos también mirando, esta mañana he hablado con Mónica, de cambiar el mármol de la entrada, o sea, el suelo. Hay que poner el mismo mármol del suelo de la iglesia, hay que prolongarlo hasta el atrio, porque está ese suelo, no sé cuándo lo pusieron, súper picado, malos materiales, y hay que arreglarlo también. Y el del altar también, que está hecho un desastre.
Mica en mica.
De mica en mica, claro.
Pero bueno, la lista es interminable.
Eso sin abandonar las tareas de Cáritas.
Exacto.
Cada mes gastamos más de 1.000 euros en Cáritas, a veces hasta 1.500 euros. No quiero ser pesado, porque a veces da la sensación de que cada vez que cojo un micro o lo que sea, pues bueno, pues no hago más que pedir. Pero bueno, si cada uno pone un poquito, un poquitito, también pueden domiciliar la ayuda, pues a partir de 5 euros cada mes, solo con presentar la ficha que hay en la basílica, o nos la piden y se la mandamos por correo electrónico, pues mira, eso no tienen que hacer nada más que darnos los 4 datos personales, firmar la autorización y, sin darse cuenta, pues 5 euritos.
Y de esta manera la casa, que pues, es de tots,
de
la patrona de Barcelona, doncs pot estar una mica més endesada.
I finalment, sí, no se m'oblide, sinó Mònica me matarà.
No, no, és que perdona, estava a punt de dir, Mònica, què se li està oblidant al Padre Fermín?
Parlar del pelegrinatge a Terra Santa. Però s'han recordat, a la darrera hora s'han recordat.
Mira
molt
bé,
Padre Fermín. Moltes gràcies.
Incluso estamos ya...
Bueno, la col·laboració amb Càritas de Rete Cultural continuarà.
Es importante que la gente vaya, aunque sea una vez en la vida, a Tierra Santa. Son unos ejercicios sobre el terreno. ¿Tú no has ido, Rafa?
No, yo encara no.
Se lo hemos preguntado mil veces al pobre Rafa.
Pero es para dejar en evidencia una vez más.
No, pero que no, o sea, de momento no he tenido la ocasión.
Tú imaginas un programa radiado desde Tierra Santa.
O más, sería
Camins.
Buscaremos una subvención para eso. Tienen que buscar una subvención.
Sería guay.
Un Camins de Galilea, desde Galilea.
Ahora que en esa visita del señor Valle y el seu equipo, pues si guanyan, si guanyan, li demanarem una subvenció per la Basílica de la Mercè, evidentment. Per anar a Terra Santa no, però bueno, començarem per alguna cosa.
Bueno, ha hecho muchas promesas, que fue a verme...
És polític.
Por lo menos es una persona que tiene buen talante y escucha, bueno, a partir de ahí ya veremos.
Ja és molt,
pero
ja és molt i ja és
por lo menos ahí. Es una persona... tratable, no como otros que por ahí.
Ay.
Por esos mundos de Dios.
Esos mundos. Y de luego, todo tiene que haber.
Bueno,
todo.
Oye, mira, el mundo es como es y eso, con eso tenemos que luchar.
Va, rematemos la sección. ¿Alguna otra cosa que destacar? Mónica, Fermín.
Sí, es el 13 de septiembre, pelegrinatge a Terra Santa, pelegrinatge a Escòcia del mes d'agost, afortunadament està completíssim, i podem anunciar el que serà el pelegrinatge de la Basílica de la Mercè de l'estiu 2024, que el destí serà Egipte. En primícia, amb exclusiva per tu, Rafa.
Els ulls de Fermín.
Mira, ja lo sé.
2024.
Ja sé dónde voy el año que viene.
Doncs Egipte, imagina.
Bueno, una cosa más. Sí, que has dit que sí, eh? I a més que ho vols fer el mes de juny, no l'agost.
Sí, serà la segunda vez que vaig a Egipte i m'encantó la primera, eh?
Ho anirem explicant aquí.
I l'última, pues que ja estamos preparando la Mercè. Mercè 2023, he hablado con las casas regionales a ver si se animan a colaborar y a participar en la procesión y también en una ofrenda floral, porque hay un día en la novena.
¿Y buenas vibraciones?
Sí, por lo menos ellos quieren colaborar.
Perfecto.
Pues bueno, en eso estamos.
Y si algú vol ser voluntari el día 24, que necessitem, tenim molts vols voluntaris, però sempre necessitem més, que es posen en contacte a la Basílica de la Mercè i les explicarem en què poden ajudar el dia 24 de setembre.
Doncs queda feta aquesta crida. Totes aquestes coses, imagineu, i moltes més que passen a la Basílica, també us podeu interessar a la vostra, a la seva pàgina web. Fermín, Mònica, com sempre, un plaer parlar amb vosaltres.
Moltes gràcies.
I res.
Prometemos regressar.
De tot, home, i tant, ja ho sé. I escolta, no, i anirem donant també més detalls en t'espero lluny d'aquí amb tots els viatges que teniu.
Proper divendres es veiem.
Exacte, que teniu en marxa. Mil gràcies.
Muy bien, Rafa.
Vinga, respirem uns segons i encara tenim més teca aquí al Camins cap de setmana. Fins ara.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Ai, seus camins cap de setmana, avui en dissabte de reflexió, i molt contents de rebre en una nit tan, tan especial, en la vespre de la Festa de la Democràcia, la representant del Setmanari Catalunya Cristiana, en aquest cas la redactora Rosa Maria Llané. Rosa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Per Catalunya Cristiana sempre és dia de reflexió, veritat?
Sempre, sempre, en tot moment.
Home, és una de les característiques del vostre setmanari, la reflexió, l'opinió, l'anàlisi, clar, i també els articles en profunditat que, d'alguna manera, inciten al lector a parar-se, a assossegar-se.
Com que som setmanari, tenim tota una setmana per...
Exacte.
Ahir reflexionar els articles que us proposem.
Molt bé. No com la ràdio, que anem a saco i de vegades...
De bòlit.
De bòlit. És un altre rotllo. Vinga, què heu preparat pel número que sortirà demà?
Doncs amb aquest número parlem de la renovació de Càritas Internacional. Uh-huh. No sé si recordareu que fa 5 mesos es va intervenir la institució, per sorpresa, es va dissoldre la cúpula directiva.
Coses
i es
del
van,
papa, no?
Es van nomenar uns coadministradors temporals.
Exacte.
La gent va pensar això, què passa? Què passa a Càritas, no? I un escàndol, es devia pensar. No va ser de temes econòmics, no va ser temes sexuals, sinó que va ser un tema de mala gestió.
De mala gestió.
De relació amb els treballadors, de gent cremada, relacions molt tenses,
i aquestes, allò que
molt
deia,
complicades.
Allò que deia Pep Guardiola, que quan ja convius massa, s'acaba prenent una mica de mal, s'ha de respirar.
Sí, llavors es van prendre mesures dràstiques. Fa poc s'ha fet l'Assemblea General, on s'ha parlat d'aquest tema. El primer que s'ha dit és que no és una crítica al treball de Càritas, que malgrat tota la situació... i tota la gent ha continuat treballant en favor dels més pobres, dels desfavorits...
El treball no s'ha aturat, això està clar.
No. L'ambient era molt dolent, era molt tensionat, molt difícil, però tot i així s'ha continuat treballant. I ara el que es vol fer és aquest mal ambient treure'l, començar una mica de zero, recomposar relacions... I això ha suposat que hi ha nou president i nou secretari de Càritas. El nou president es diu, a veure si ho dic bé, Tarcísius Isao Kikuchi.
Escolta, jo no sé si està ben dit, però sona molt bé. Enhorabona, perquè aquests noms de vegades...
És japonès.
Aquí l'expert és Ignasi. Ignasi, quan hi ha un nom complicat, jo dic Ignasi.
Ho diu tot d'una tirada, jo no, hi heu de fer a poc a poc.
Has fet ahir un parell de paradinyes, però molt bé, et felicito. Què dius? És japonès?
És japonès, és arquebisbe de Tòquio, va ser antic president de Càritas Japó, té experiència a Ghana, a Àfrica, va ser missioner allà, va ser rector durant 8 anys d'una parròquia a Àfrica, o sigui, va haver d'obrir molt la ment del Japó a l'Àfrica.
Aquestes coses de l'Església, Que és del Japó, doncs aniràs a l'Àfrica a ser rector d'una parròquia.
També ell té experiència de com és necessari el treball de Càritas. Ell va viure el tsunami del 2011, recordem, situacions molt complicades.
Sí.
I allà Càritas es va dedicar a ajudar i a transmetre, sobretot, esperança i vida, que és el que es vol en aquesta nova etapa.
Molt bé.
Ell és el president. Va. I el secretari és Alistair Dutton. Ell és escocès, és laic, i ell està molt centrat en la reconciliació. Ha treballat molt aquest tema i vol, doncs, aquesta nova etapa de Càritas tenir aquest segell, no?
Perfecte.
És el que el nostre corresponsal a Roma, el Rodrigo Moreno, que ha fet el reportatge, parla de cosir-se per dins, I que Càritas té una sèrie de deures que passen per bones pràctiques, per treballar la fraternitat, que era una miqueta el lema d'aquesta Assemblea General, potenciar l'esperança, el servei en memòria als més vulnerables.
Per tant, en aquest cas, la figura del secretari va molt encaminada amb tot això,
En aquesta línia.
Molt bé.
I ha pogut parlar també amb la Maria Amparo Alonso, ella és espanyola, és extremenya, i és una de les coadministradores temporals de Càritas i que ens fa aquesta reflexió.
Los cambios en los estatutos presentan nuevas normas para eso, asegurar que como confederación trabajamos mejor. Nuestros órganos de gobernanza, las tareas que se le asignan a estos órganos, y por otra parte hemos reestructurado la oficina, hemos trabajado desde el diálogo permanente, desde la escucha, desde la empatía con todo el staff.
Per tant, tot aquest tema de la renovació de Càritas Internacional, amb aquesta una mica mala malor entre els treballadors i la cúpula, segurament, i aquest intent, no, aquesta passa endavant perquè tot això es pugui sanejar, ho trobareu a Catalunya Cristiana, aquest article del corresponsal.
El tema de portada.
Tema de portada, molt bé. Però teniu més coses. Medjugorje.
Medjugorje. Medjugorje és una entrevista que fem a Aldo Cavalli. Ell és visitador apostòlic d'aquesta parròquia bosniana i diu que Medjugorje és un lloc de gràcia, com és Lourdes o Fàtima, també.
Sí, és d'aquests indrets de l'Església Universal que tothom tenim una mica al cap, el Medjugorje. perquè allà es fan d'aquestes pregàries, no? És allà.
Sí, això ja va començar a l'any 81, amb unes aparicions, suposades aparicions de la Mare de Déu, i amb una sèrie de missatges que es van repetir en el 25 de cada mes, i són missatges de pau, bàsicament, i de seguiment de Jesús.
Molt bé.
I l'Aldo Cavalli és l'encarregat de supervisar una mica què és el que passa a Medjugorje i fer un informe i presentar-lo cada any al Vaticà, no?
Bueno.
De fet, hi ha una comissió a la doctrina de la fe que ho està estudiant.
Sí.
I ell, l'Aldo Cavalli, ha vingut a Barcelona fa poc, convidat pel cardenal Omella, i s'ha trobat amb persones i espais relacionats amb Medjugorje a casa nostra. Ell parla de Medjugorje com a vivència personal, diu que és un lloc de gràcia, això ho repeteix moltes vegades durant l'entrevista.
Que el concepte quedi clar, lloc de gràcia.
Lloc de gràcia. I és un lloc de conversió, també ell n'està testimoni de persones que han sortit, han anat a Medjugorje i han sortit transformades. Això diu, s'ha d'anar a resar, diu, no fer turisme, si no, diu, no hi ha conversió.
El sentit de la fe, buscant la fe.
Exacte, i si busques la fe i aquesta espiritualitat, diu que pot sortir molt tocat de Medjugorje, no? Uh-huh. Parla també una miqueta de com és el lloc, no? Diu que hi ha una església dels anys 60, que hi ha un espai obert on poden acollir fins a 7.000 persones i que simbolitza aquest lloc la resistència de la fe en temps de comunisme. Però, sobretot, el lloc de gràcia, això ens ho ha repetit moltes vegades a l'entrevista. Va. I aquest tall que us posarem,
vinga,
ho diu.
Medjugorje és un lloc de gràcia. Per aquesta raó, molta gent viene. Des de 42 anys. Hubo una intervenció del Señor. Seis personas dicen que vieron la Virgen María. Esto está en el Vaticano, el Dicasterio de Doctrina de la Fe, está estudiando estos hechos, pero una cosa es clara, desde aquel momento comenzó un fenómeno impresionante.
Se está investigando, seis personas. Bueno, l'Església ha de comprovar totes aquestes coses, evidentment.
Evidentment.
Però sí que és cert que, com a mínim, aquell lloc, com ell diu, i mira que jo no el tinc massa controlat, però és d'aquests interès que a mi em sona molt, no? Medjugorje, com altres llocs del planeta que també tenen una gràcia especial, no? Per tant, com a mínim, la gent va allà a buscar la fe i, com tu has dit, moltes persones
la troben.
I més coses. Va, un tercer tema.
Doncs us recomanem una exposició que es diu La mirada del biblista, que la podeu visitar al Centre Tarraconès del Seminari de Tarragona fins al 27 d'agost.
Perfecte.
Si no podeu anar, també la podeu visitar virtualment, eh?
Sí.
A la biblioteca de Montserrat.cat. Del pare Bonaventura Ubach.
L'Indiana Jones català.
Exactament. Esperava que ho diguessis tu. Exactament.
M'encanta. Vam fer una entrevista aquí al Camins amb l'historiador Jordi Cerdà, que li vam preguntar, escolta, creus que té base dir-li l'Indiana Jones català? I efectivament, jo crec que les aventures del pare Bonaventura Ubach superen les d'Indiana Jones una mica, perquè a més són reals.
I són autèntiques.
Exacte. Sí, sí.
Doncs aquí trobareu una petita mostra de les moltíssimes fotografies que va fer el pare Ubach de Síria, Iraq, el Sinaí, Palestina, uh-huh, on retratava des de beduïns, paisatges, monuments, cerimònies, rituals, una miqueta de
tot, no? Quina vida,
no?
Quina vida d'aquest...
Ell, d'alguna manera, volia retenir sobre el paper un món bíblic que estava en vies de desaparició. I la fotografia que adjutem és una fotografia en blanc i negre, i se'l veu el pare Ubach amb uns camells aquí darrere d'ell, i que doncs us convidem a visitar.
Ah, ell és el de la barba, aquesta?
És el de la barba, no la sotana
tenia,
i el...
No el tenia jo al cap, però...
I el barret aquest.
És molt guai.
És curiós, almenys és curiós. I a més és una exposició que podem dir que és única, el treball que ell va fer. I de fet, això ens ho diu el comissari de l'exposició, que és el Joan Eusebi García Biosca.
És una col·lecció excepcional, no n'hi ha cap altra com aquesta a tot l'estat espanyol, i és possiblement una de les 5 o 6 millors col·leccions per entendre des d'un punt de vista fotogràfic el que va ser la Palestina de les dècades anteriors a la creació de l'estat d'Israel. Les fotografies que fan el pare Ubach i els seus col·laboradors se fan amb una voluntat documental.
Deia ara, mentre sonava aquest tall, que és una figura que per mi és prou fascinant, em té una mica enganxat, segurament arran d'aquesta visita de Spielberg a Montserrat quan el concert de Bruce Springsteen i tal, i que jo crec que té una història tan fantàstica que un català sigui tan universal, allí fes d'aquesta tasca, aquests viatges...
Clar, és que estem parlant de l'any 1922, que va començar a fer aquests viatges, aquestes fotografies amb les eines que hi havia en aquella època.
Jo crec que l'hem de reivindicar més, al pare Bonaventura Ubach.
Per això heu de veure aquesta exposició.
Exacte. I també heu de veure i de llegir i de subscriure-vos a el setmanari Catalunya Cristiana. Recordem als nostres oients que cada dia envieu per correu electrònic aquest e-bulletí amb el resum dels continguts més rellevants de les darreres notícies, també dels que després publicareu a més profunditat en Catalunya Cristiana. I tots aquells que estigueu interessats, que ens estigueu escoltant, podeu tenir aquest tas gratuït, podríem dir. Podeu subscriure-us a través del web catalunyacristiana.cat, www.catalunyacristiana.cat, i en la finestra que se us desplegarà, deixeu les vostres dades i pam, cada dia Catalunya Cristiana arriba fins vosaltres.
Puntualment.
Exacte. Doncs la Rosa Maria Jané és redactora del setmanari Catalunya Cristiana, avui ens ha visitat per parlar-nos d'aquests tres reportatges. Hi ha moltes més coses.
El
número que sortirà demà el podeu descobrir. Rosa Maria, descansa demà.
Molt bé.
A veure, tens clar ja com anirà la cosa del vot i tal, això?
El meu sí, el de la resta no ho sé.
Doncs tenir el teu clar ja és molt, perquè jo encara estic dubtant i no sé per on tirar, perquè... No,
encara tens temps, encara.
Sí, encara aquesta nit no dormiré. Aquesta
ja,
nit faré...
m'ho imagino.
Vinga, Rosa Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
No se vayan todavía, aún hay más.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Déu-n'hi-do, quin ritme, quin homenatge a la Tina Turner. Ens ve molt de gust. I fixa't, la ràdio és màgica. Ara estàvem parlant que baixi Maria José Mendoza perquè volem... Maria José Mendoza perquè volem testimoniatge del que succeirà ara mateix a les zones de Ràdio Estel. I mira, dit i fet, ja tenim a la Maria José entrant per la porta de la història. Maria José Mendoza ara mateix és Tina Turner, aquí a l'estudi. Sabries fer, Maria José, els passos de... Mira, Maria José, fa de Tina Turner. Aquí tothom s'anima, des de Salvador Aragonès fins a Maria José Mendoza. Vinga, va, centrem-nos. Avui tenim aquí a l'estudi dos membres de la Santa Companyia, una companyia de teatre formada per una trentena de persones, la majoria joves, que d'aquí menys d'una setmana, la setmana que ve, el 30 de maig, quan ja tinguem unes votacions fetes, déu-n'hi-do, estrenen al teatre Els Caputxins de Sarrià, aquí a la ciutat de Barcelona, la seva nova obra, de Montserrat Estel, que, com el nom indica, explica la història de la muntanya de Montserrat, això sí, versionada a la seva manera.
Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat Estel, i
a Marina Rossell, que és un viatge musical que us estem regalant. Per presentar-nos el muntatge, per parlar de tot el que han creat i del que us trobareu, el públic que tingueu el gust de viure l'obra i l'experiència, ja ens acompanya el Bernat Renau. Ell és actor i director de l'obra. Bernat, bona vesprada.
Bona vesprada.
Jo no sé per què m'esperava una persona gran. I no.
Ja ho veus.
I no, ets Assistem. Jove, ets jove. Assistem. Quants anys tens, Bernat?
Jo en tinc 25.
Una criatura, el Bernat.
Fem el que podem.
Gràcies per venir, per estar amb nosaltres. I ben acompanyats també per una persona que no necessita presentació. Teniu la seva veu i el seu encant ben interioritzat. Companya d'aquesta casa, membre de la família de Camins, redactora als matins amb Bol Marçà, també dels butlletins i la cultura de l'Estel Migdia, el ballerín de la Ràdio Estel, l'Estel Migdia, però avui ens visita en qualitat d'actriu d'aquesta obra de Montserrat Estel. Olma Giró, bona vesprada.
Molt bona vesprada. Jo crec que les persones han desconnectat al primer adjectiu. Llarga llista, eh?
llarga llista.
Olma Giró, que em censura. Encantada, encantada. Em censura la presentació que no, he fet. No, passa, és la confiança... Bernat, la
gran actriu, l'Olma, ho haig de dir ja només per començar.
Mira, era una de les preguntes que tenia preparada. Ja, d'entrada...
Espectacular.
Espectacular actriu. Farà carrera?
Ja l'està fent.
Hem de patir a la ràdio? La pedrem a la ràdio? Per...
No, mai, mai. És una doble passió, no?
Doble passió. Pensava que ara vas a dir doble personalitat.
Això no ho sé perquè no la conec aquí. Ara l'estic coneixent aquí, ja veurem.
Déu-n'hi-do. Vinga, a veure, jo tinc aquí la sinopsi de l'obra. Ja tenim aquest tas, no?, que és una mica la història de la muntanya de Montserrat. Però, clar, amb tu, Bernat, aquí, que ets director i actor, m'agradaria que m'expliquessis una mica què expliqueu, de què va l'obra, què viurà una mica l'espectador que s'apropi a veure aquest de Montserrat Estel.
Bé, bueno...
Tira endavant, Bernat, tira endavant.
No miris a l'Olma, deixa-la estar.
L'obra és una oda a Montserrat, per començar.
Una oda.
És a dir, per part nostra és un gran honor com poder tractar un tema com Montserrat, que en el fons entre tots nosaltres, com a cultura catalana, no, la tenim a dins des d'un lloc molt curiós. I aleshores el que fem és agafar aquesta amalgama de conceptes, aquesta amalgama històrica, aquesta amalgama de personatges divertits, tristos, de guerres, i tot això ho fiquem en una història barrejada amb una trama que ens inventem nosaltres i afegim cullerada en tota aquesta història. No? Tenim un poble que viu a dalt de Montserrat, que són els Picapedrers, no? I que són, en el fons, els grans constructors d'aquesta muntanya que han anat picant.
Clar, perquè us heu atrevit a dir la vostra, no? És una, gairebé una petita sí. reinterpretació o com a mínim en fragments que són de la vostra collita, amb el tema de Montserrat sempre tan capdalt i tan present en la cultura catalana, com deies, introduir nous personatges com Jacint Verdaguer, el timbaler del Bruc, una tropa de francesos. Què hi porten aquests nous personatges?
Bé, a nosaltres ens agraden molt els personatges secundaris com per aixecar les obres on tenim un eix principal que la formen uns picapedrers i a partir d'aquí, que això és que ens inventem nosaltres, i introduïm coses que tothom ja coneix, no? Coses que l'espectador reconeixerà i que a partir d'aquí, doncs, el veure i la comèdia de cop ajudarà molt a fer-ho molt viable i que sigui una cosa superentretinguda. És una obra que dura una hora i mitja, però
aquí
que...
Aquí hem d'aplaudir, Hem d'aplaudir perquè no volíem allargar-nos gaire i ho estem aconseguint.
Ho estem aconseguint molt.
Sí. Doncs serà una cosa picadeta.
Sí, ara tot ha de ser ràpid, no?
No, però, us felicito però... perquè, a veure, jo el panorama del teatre no el tinc tan controlat com altres companys de la casa, penso en Joan Trias, que està obsessionat amb el teatre, però al cinema, per exemple, cada vegada les pel·lícules són més llargues i dius, escolta, quan et trobes una obra que ja t'ho explica tot en una hora i mitja i la gaudeixes, ja està bé, no?
Clar, nosaltres en aquest sentit venim dels Pastorets, en el fons, i... Sí. I amb això hi ha també allò de reinterpretar la tradició. Nosaltres partíem sempre de fer obres de Folch i Torres, interpretar-les, i ja teníem obres de dues hores i quart, i de cop va ser com necessitem algo més lleuger.
Escolta, i per què us vau decidir explicar aquesta història de Montserrat? Esteu molt enamorats de Montserrat? O quin estel... O sigui, com arriba al vostre cap de dir, escolta, volem parlar de Montserrat i fer-ho, això?
Bueno, nosaltres...
Ara passaré a l'Olma.
Passa a l'Olma.
No, ara, però tu contesta'm això, Bernat.
I jo et contesto això. Nosaltres, una cosa que intentem sempre és parlar de coses relacionades amb la cultura i la tradició. L'any passat vam fer Sant Jordi, per exemple, i va ser un gran èxit i ho vam disfrutar molt, i aquest any, per les dates de Santa Montserrat, volíem estrenar-la, al final ens hem endarrerit una mica, i aleshores, doncs, mira, sempre intentem agafar temes relacionats amb sants, santes, coses així...
Fantàstic.
Com portar-ho el dia.
Cultura catalana.
Cultura catalana amb vena. I una mica la Thermomix, també.
Fantàstic. Escolta, Olma, a tu...
Espera, Rafa.
Clar, et vull escoltar també en qualitat d'actriu.
Avui
et pregunto quin paper fas i com has treballat aquest paper i amb tot l'equip i també amb el Bernat i amb la Maria, que no ha pogut venir, però que és l'autora de l'obra i també codirectora.
Sí, dir que està molt bé, que és una obra escrita íntegrament per nosaltres, per la Maria, que dius...
Uau. És una creació original.
Sí.
De zero,
amb Montserrat, amb la història de Montserrat sempre present, però de zero, que això està molt bé. Llavors, a veure... Jo sóc Pica Pedrera. Uh-huh. Són uns d'aquests personatges que s'han incorporat per donar-li una mica de joc a la història. Llavors us heu d'imaginar que tot comença amb un grup de picapedrers que estan a les muntanyes de Montserrat, que piquen pedra, com diu el nom. Llavors estan molt tranquils, però de cop i volta els hi ve una figura representant, podríem dir, de la Generalitat entre moltes cometes. Ja us hem dit que ens hem agafat aquestes llicències de parlar de coses actuals, en... sí, que quan es va crear Montserrat no hi havia la Generalitat, és evident.
Sí.
Llavors ens venen a robar les nostres
hi havia
muralles.
Només el mar, no?
Exacte. Ens diuen que hi haurà un concurs públic perquè que podem anar a Monistrol, que ja ha acabat la nostra feina a les muntanyes de Montserrat, i que hi haurà un concurs públic per cedir les muntanyes a algú. Llavors, clar, la història, tota l'obra de teatre, és com que aquests picapedrers van interactuant amb certs grups, amb certs personatges, alguns tropa de francesos, cavallà, també tenim un timbaler del Bruc, Jacint Verdaguer, de la directora de l'Escolania i uns escolanets, que tots volen... dues iaies de l'Imserso, que volen fer la seu de l'Imserso Montserrat, saps? Llavors, és aquesta història de com els picapedrers doncs, treballen amb força perquè siguin seves les terres que han treballat tota la seva vida.
Per tant, és aquest ben punt... molt bé, exactament.
Molt ben
aplaudeixo ben. Totalment el que ha dit l'Olma. Però, clar, ja veig que aquest punt, una de les gràcies de l'obra, ja estic veient, que és aquest contrapunt entre la història, no? L'origen de Montserrat i els elements contemporanis més actuals que van xocant i van convivint, no? I també tinc entès que l'escenografia també l'heu treballada, també l'heu portada endavant, això també és una tasca important.
Bueno, com deia l'Olma, és original en tots els sentits, no només l'escenografia, sinó, per exemple, també tenim un equip de músics que toquen en directe.
Ara parlem
de la música. Tenim una escenografia que s'han treballat, uns manetes que tenim per allà ficats, tenim, bueno, uns vestuaris també cosits a mà i com...
És que és brutal.
Hi ha un treball per allà que dius...
És que
aquesta gent.
Exacte.
Escolta, ara, Clara, estic veient la tasca que n'hi ha aquí darrere d'aquest muntatge. Des que arriba la idea fins que ja el teniu a punt d'estrenar la setmana que ve, quant temps ha passat?
Ui.
Quan diries?
No, un any? Més.
Menys.
Menys?
Menys. Bueno, no, mira, la Maria va començar-lo a escriure posa-li a l'octubre o al novembre... Però nosaltres al desembre estàvem estrenant els Pastorets. Aleshores, comencem a treballar amb aquesta obra a partir del gener, a mitjans de gener, febrer, i quan ens hi posem, pues, a tope.
I ens hi posem de zero.
Exacte, no, perquè heu creat absolutament tot. Estem parlant amb Olma Giró i amb Bernat Renau, que presenten amb la seva companyia, la Santa Companyia, aquesta obra de teatre que s'estrenarà el proper 30 de maig, la setmana que ve, al Teatre dels Caputxins de Sarrià, a la ciutat de Barcelona, i que es diu de Montserrat Estela, aquesta reinterpretació, una mica, aquesta invenció divertida, amb gags sorprenent, dels orígens i de la realitat de Montserrat. I estàvem parlant just abans de la pausa, que teniu, a més, música i cançons en directe. Per tant, jo sí que voldria escoltar què passa, que m'expliqueu una mica tota aquesta part, amb això de fons. So de l'assaig general, no?
Sí,
és la primera escena de l'obra. Us heu d'imaginar aquesta música, aquests versos acompanyats d'unes muntanyes de Montserrat al darrere, d'una colla de picapedrers, l'Olma entre ells, i com diuen a la cançó, segueixen parant.
Parant, no picant, Rafa, mai parem.
Picant.
Mai parem.
O sigui, qui interpreta la música? Perquè sona bé, sona molt bé.
Tenim la Luar, l'Íñigo i l'Etna, que són uns cracs músics de l'ESMUC, que juntament amb la Joana Subirats, la Maria Riba i la Marina Rico, que formen part del grup de músiques al·lèrgiques al polen, han aconseguit com fer tota una banda sonora i tot de cançons originals que vagin acompanyant tota l'obra, i que al llarg de l'obra hi ha, per una banda, escenes musicals amb balls i coreografies i tot això, però per altra banda també hi ha tot aquest espai sonor que cuidem en directe, no? I és espectacular.
Escolteu, feu un muntatge molt complet, no?
És completíssim. Fa por.
Fa por des de dins, però des de que, si estàs veient-lo, imagino que fa goig.
No, a més està bastant ben equilibrat, i és una cosa que no és massa. És a dir, com és una cosa que realment està... que busca un equilibri molt, no?, entre tots aquests agents.
La Santa Companyia, Bernat i Olma, està formada per una, com dèiem al principi, per una trentena de persones joves, però hi ha persones de totes les edats, realment. I la professionalitat dels actors i actrius també és molt diversa. Com és això de treballar amb aquestes diferències? Jo crec que deu ser molt enriquidor, no?
Jo, de fet, crec que és un dels punts claus de la companyia, no? perquè tens, si tens persones que s'han dedicat al món del teatre o que hi han posat un peu bastant a dintre, altres que és la primera vegada que trepitgen un escenari, llavors també tens un gruix de joves que van des dels 16 a 17 fins als 25, 26, 27, però també tens dues senyores que tenen la...
No sé si en tenen
50. Les de l'Incerso.
No, precisament no, però hi ha gent que està jubilada o prejubilada i és la gràcia d'ajuntar tot aquest tipus de persones amb entredats i professionalitats diferents a dalt d'un escenari i és enriquidor perquè tens algú que puja a l'escena amb una energia que domina l'escenari i algú altre que és el primer cop que hi va i que gràcies a aquell que l'arrossega són una cosa preciosa i crec que és de les coses més boniques a la companyia.
Estic d'acord, estic d'acord. Sí, sí, no, i és molt bonic també perquè tothom posa de la seva part, no? És com que al ser una cosa que no és un teatre supermega professional on tothom té una tasca superclara i que ve allà a fer-la, no? Uh-huh. És un lloc on realment es genera com una atmosfera, estem aquí tots amb això, i això és...
Una mena de comunitat, podríem dir.
Pues algo així, sí. Algo així, sí. I sobretot ara que estem a punt d'estrenar, que vinc de muntar i que ara me'n torno cap allà, no? L'altre està fent això, l'altre ha anat a buscar les llums... L'altre... És com... Uh-huh. Són uns dies molt intensos, molt bonics.
Per tant, per tots els interessats, quins dies... bueno, ja sabem que serà el Teatre de Caputxin, dels Caputxins d'aquí de Sarrià, de la ciutat de Barcelona, però quants dies estareu i com es poden adquirir les entrades, també? És interessant, això.
És per a Bernat.
Estrenem el dia 30 de maig,
sí,
a les 8 del vespre,
val,
i després el dimecres 31, el dia 30 és dimarts, i el dimecres 31 tornem a fer un altre passe a les 8 del vespre, i després el divendres, dia 2 de juny, fem ja l'últim pas, en principi, a veure si aconseguim que ens reprogramin algun teatre, a veure si aconseguim, doncs, a partir d'aquí poder fer més bolos.
Uh-huh.
Però bàsicament és això. I per adquirir les entrades, doncs, poden trobar-les a través de la pàgina web de Ticketic, que és una pàgina web on pots aconseguir entrades, sí, per espectacles, o bé a través del nostre Instagram de la Santa Companyia, i allà trobareu el link molt ràpidament.
Perfecte. Les xarxes socials són molt interessants perquè també podeu, no? Segurament en el vostre Instagram podem veure un tast una mica del que feu, segurament dels assajos, imagino, totes aquestes coses. Com és el vostre Instagram?
La Santa Companyia.
La Santa Companyia.
Arroba davant.
La Maria José Mendoza, aquí de Cos Present, de seguida, quan acabem el programa, ho publicarem en les nostres xarxes socials, també perquè la gent us pugui localitzar. Per tant... Que vagi molt bé, molta merda.
Vindràs? Estaràs fent el programa?
Jo no puc. Jo ja m'agradaria tenir la vida que té Joan Trias, que cada dia està veient una cosa diferent, però jo no puc. Jo estic esclavitzat aquí de 8 a 9 i després no em dóna temps d'arribar a cap lloc. Però m'agradaria molt, i us desitjo molta sort, amb aquesta regió que heu transmès, aquesta passió, i que vagi molt i molt bé. Bernat Renau, actor, director de l'obra... Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Giró,
actriu de l'obra i companya estimadíssima de la casa.
Gràcies, guapo.
No ens deixis per altre camí alternatiu, si us plau.
No, moltes gràcies.
Moltes gràcies, de veritat.
Gràcies i que vagi molt bé. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el camí, sedició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.
Hello, doll. I'm thinking of you. Just you wait till I get back, doll. No one to talk with. All by myself, no one to walk with. I'm happy on the shelf. I ain't misbehaving, saving all my love for you. You know, honey, I'm saving it all for you. I don't see how late, don't get to go. I'm home about eight. Me and my radio. I ain't misbehaving, saving all my love for you. You better be true though while I'm away. Elijah Connor. In the corner, don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for.
believe me, baby. I don't say only, don't guess it though. I'm on about it. Me and my radio, I ain't misbehaving. Saving all my love for you. I'm coming for you, baby. No one to talk with, all by myself. Jack on in the corner, I don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, I believe.